Arribats a aquesta hora, la caravana aquest dilluns, volem parlar de què, Nina?
Doncs Joan, una de les dades recollides al llarg de tot l'any que més impacten són la gran quantitat d'assassinats masclistes. 49 dones aquest 2022, segons dades recollides pel Ministeri d'Igualtat, 12 d'elles a Catalunya, segons dades de l'Institut de les Dones, i una xifra més, 38 menors orfes per aquest tipus d'assassinats. Un total de 1.182 víctimes mortals des del 2003, i avui, dilluns, dia 9 de gener del 2023, ja podem comptar 5 víctimes mortals més. Totes aquestes xifres eren dones a qui el patriarcat ha llevat la vida. Dones com tu, que estàs escoltant, o com jo, que sense cap mena de culpa, sense ser responsables d'haver nascut dones, han mort assassinades a mans de qui algun dia van estimar, en qui van confiar. Resulta molt difícil que avui dia continuïn passant aquest tipus d'atrocitats. Resulta molt dur saber que hem hagut de crear la paraula feminicidis per anomenar uns fets que no haurien d'existir i dels que no haurien de dedicar ni un minut d'antena per parlar-ne. Però com que actualment continua passant, com que ja en són 5 les dones que els hi han robat la vida en aquests 9 dies, com que encara hi ha persones que senten que les dones no són persones sinó mers objectes o persones de segona classe, i com que encara diem tia, avisa'm quan arribis a casa, o caminem amb les claus al puny per por a qui ens segueix pel carrer, com que encara ens assassinen, avui a la caravana parlem de feminicidis.
Gràcies, Nina. Gregorio Gómez, cofundador i secretari de ALMA, Associación contra la Violencia de Género. Molt bona tarda, bones tardes.
Buenas tardes.
Núria González, advocada i activista feminista, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ens ho explicava la Nina, ara ens ho explicava la Nina a tots a través de la ràdio. És evident que qui assassina és, sens dubte, el responsable de tota aquesta tragèdia, però també és evident que si tot això passa i els números no baixen, és que alguna cosa estem fent malament com a societat, no, Núria?
Mira, estem fent gairebé tot malament. Perquè el que no ens podem imaginar que en 24 hores hi hagués 5 assassinats de 5 persones pel fet de ser X cosa, per exemple, doncs, no podem imaginar que en aquest país hi hagués 5 assassinats de 5 persones pel fet de ser gais, per exemple, i no estiguessi tothom en un estat d'emergència. No ens podem imaginar que haguessin matat a 5 persones per la seva raça o la seva qualsevol altra cosa, i no estigués tothom alerta, no? I no portem 5, són 5, més les 10 de final d'any i de més. Això és perquè hi ha una impunitat social total, no? O sigui, la violència masclista està absolutament normalitzada, no representa una urgència per a ningú i no s'estan duent a terme ni polítiques serioses, i les noves que s'estan fent són absolutament polítiques bastant misògines, no? Jo conozco a Gregorio, lo saludo desde aquí, conozco la Asociación ALMA, me alegro de coincidir contigo otra vez, y él sabrá muy bien, por ejemplo, cómo están fallando las instituciones al nivel de tanto de la policía como de la judicatura, ¿no? Él representa a una mujer que fue hace poco noticia otra vez porque su maltratador había recibido un permiso en plena Navidad sin que su víctima lo supiera, ¿no? Y la policía muchas veces, pues nosotros nos encontramos que acudimos a la policía con víctimas y te lo dicen, ¿no? Pues oye, pues si no hay una agresión, pues no podemos hacer nada. Oiga, doncs això està fallant, ¿no? Això, juntament amb una consciència col·lectiva de que, bueno, pues que, bueno, maten dones. Jo crec que tot està malament.
Gregorio, te traspaso la misma pregunta que le hacía a Núria, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?
Bueno, lo primero es que el gran problema que tiene la sociedad es que desconoce realmente qué es violencia de género. Y cuando hablamos que la sociedad desconoce, pues lo desconocen las instituciones públicas, lo desconocen los cuerpos de seguridad, lo desconoce la justicia. Y realmente hay pocas personas verdaderamente que estén concienciadas y sepan realmente qué es la violencia de género. Entonces aquí la culpa no es solo de unos pocos, aquí la culpa es de todos.
Me gusta mucho, Gregorio, que digas esto, que estamos muy poco concienciados de lo que implica y lo que es la violencia de género. Ahora me gustaría que todos nosotros, nuestros oyentes sobre todo, se imaginen un iceberg. Se imaginen un iceberg y en la punta de ese iceberg, en lo que se ve, vemos el asesinato, que es lo más llamativo, que es el final de esa violencia de género. Pero es que debajo del agua hay muchísimo más, ¿no?
Claro, y es lo que tanto instituciones públicas muchas veces desconocen y no entienden, porque una de las cosas más difíciles que hay que demostrar en los juzgados es la violencia psicológica, que muchas veces parece da la sensación de que no existe, y es lo primero que la mujer sufre. Y esto hace, esto que no se ve, esto que damos por normalizar, como decía Núria, pues hace que bueno, una cosa más. Es igual que el hecho de que estas mujeres que 36 horas han asesinado, yo me juego una mano o las dos de que más de una persona conocía la situación de ella. Tenemos que dar el paso, pero el paso no es irnos a la comisaría directamente, sino intentarle tender la mano a ella, que muchas veces no lo hacemos.
Te pregunto a ti, Gregorio, y enseguida le pregunto también a Nuria. Mirar, esta mañana, cuando llegaba aquí a la radio y les planteaba el tema a todo el equipo del programa, estoy muy orgulloso de decir que hemos coincidido todos que hoy sí o sí teníamos que hablar de este tema y que es una emergencia no nacional, es una emergencia internacional, es una emergencia mundial lo que está pasando, ¿no? Gregorio, ¿cómo se para una barbarie como esta?
Buena educación. Es la única forma de pararlo, la educación. Si queremos que esto en el futuro no siga pasando igual o a peor, que vamos a peor, la única manera y la única herramienta que hay es la educación. Y lo que sí hay ahora, ayudar a esas miles de mujeres que lo están sufriendo ahora, tenderle todos los recursos necesarios. No es posible que a día de hoy un policía de la UFAM esté atendiendo a más de 100 mujeres. Es imposible que podamos darles la seguridad que ella necesita.
¿Un solo policía más de 100 mujeres?
Sí. Un solo policía tiene que atender a más de 100 mujeres. Y no solo es eso, los recursos no hay que decirse, tienes derecho a estas cosas. No, los tienes aquí, toma, ya. Es como si dijéramos que hay que darle la mochila de supervivencia y quedársela en mano desde el minuto cero, porque si no, ¿de qué recursos? Yo tengo un caso de una mujer que ella y su hija denunciaron la situación y la dejaron en la calle sin un duro, sin una ayuda económica ni nada, pidiendo de comedores o de ayuda de vecinos, es como están subsistiendo. Los recursos hay que ponérselos encima de la mesa desde el minuto cero.
Qué bestia. Que bèstia. Sí. Núria, t'ho pregunto diferent, perquè un dels grans debats sobre com aturar-ho tot plegat, i ara estàvem parlant una mica d'això, sobre com aturar, entre moltes cometes, la impunitat a l'hora de cometre aquest delicte, és com ho fem, en base a penes més grans o en base a la prevenció?
No, és que, per començar, hem de canviar completament la visió que tenim de la violència masclista. A nosaltres, a una dona que pateix violència masclista, que és una dona que està en una situació d'estrès posttraumàtic absolut, li estem demanant, al sistema li està demanant que sigui ella qui demostri que està patint violència masclista, i no només això, sinó que li estem demanant que estigui com una persona absolutament normal, prenent decisions totalment racionals, com si en comptes de ser una víctima de violència masclista, i això em poso una dona davant de la policia, davant del jutge, davant de les institucions, una dona que ha patit violència, li demanem que es comporti com si en comptes de ser una víctima de violència masclista li haguéssim robat la cartera. No sé si m'explico. O sigui, no hi ha...
Sí, mira, Núria, per entendre-ho millor, ara que deies no sé si m'explico, ara imaginem, i ja sé que és molt bèstia dir tot plegat, però jo crec que ja hem de començar a parlar amb aquests termes. Ara imaginem que una víctima d'un atac terrorista ha de passar per tot plegat. Oi que no passa?
No, clar que... No, és el que t'he dit abans, quan malauradament patíem la violència terrorista, tota la societat n'era conscient, i les víctimes tenien un estatus de víctima que les dones de víctimes de violència masclista no tenen. No tenen aquest estatus de víctima perquè la institucionalitat, les lleis, no li reconeixen aquest estatus de víctima, només que per donar-los quatre recursos, com ha dit el Gregorio, mal donats, que a més no serveixen per res. De fet, la pròpia llei de violència masclista s'ha de revisar. Ho estem demanant des dels col·lectius feministes fa molt de temps, perquè només reconeix com a dones víctimes de violència masclista aquelles que són agredides o assassinades per la seva parella o exparella. Amb la qual cosa, per exemple, la dona d'Almeria, que ha sigut assassinada per un putero, perquè és el que va passar, la va estrangular després d'accedir al seu cos, no és considerada una dona víctima de violència masclista. Casos tan absolutament flagrants, per exemple, com el de la Diana Kerr, tampoc estaria considerat una violència masclista, perquè la llei de violència de gènere és encara una llei absolutament paternalista, que creu que la violència masclista és una cosa dintre de l'àmbit de la parella, dintre de l'àmbit de la família. No, la violència masclista s'ha de treure d'això. La violència masclista és un tema de seguretat pública i de polítiques públiques, inclús de sanitat pública, perquè és les dones moren per violència masclista més que per qualsevol altra causa no natural. Llavors, hem de començar a veure això com el que és. És una actitud d'una part dels homes que està tolerada per la immensa majoria de la població. La setmana passada va haver-hi concentracions, el dia 30 va haver-hi concentracions, i eren les de sempre, les de sempre.
La pregunta és per què fem concentracions quan passa i no abans, no?
És que no hem de fer concentracions, és que nosaltres el que hem de fer són lleis serioses. Vull dir lleis serioses en tots els àmbits. Vull dir lleis serioses que tinguin a les dones que estan en aquesta situació, tinguin una consideració especial. No pot ser que una dona que està en una situació de violència masclista se la posi davant d'un jutge i hagi de decidir en aquell mateix moment quin és el seu règim de visites d'aquells nens, si els ha de deixar amb el pare o no, que també és un maltractador, què ha de fer amb la seva vida. No només ha de recuperar-se de les seves lesions físiques i psíquiques, sinó també, com deia el Gregorio, ha d'espavilar-se la vida. Amb una dona que està perfectament ja demostrat que està passant una situació com absolutament d'estrès posttraumàtic. Aquestes eines s'han d'estudiar, i el que estem fent és pura assistencialitat. I hem de començar a fer intervenció. Intervenció de veritat, des de les institucions i des de la judicatura, perquè veiem sentències que són absolutament aberrants. No pot ser que una dona que tingui denúncies posades o tingui antecedents de violència masclista vagi a un jutge a divorciar-se i els jutges acceptin unes custòdies compartides. No pot ser, perquè les custòdies compartides també són una arma per seguir torturant les dones. D'això s'ha de parlar. De tot això s'ha de parlar, però seriosament, amb les institucions, amb els governs. No pot ser que els governs aprovin lleis que diguin que ser dona, amb això, amb el que estem veient, que les dones les assassinen per ser dones, és només per ser dones, perquè aquests tios que han assassinat a 5 dones a les últimes 36 hores no han assassinat a cap home ni l'assassinaran mai. Assassinen aquestes 5 dones perquè són dones. No pot ser que es treguin lleis que esborrin a les dones jurídicament, que diguin que ser dona és un sentiment, que no existeixen les dones, quan les dones estem morint a mans dels homes perquè les institucions no ens estan protegint. El que està passant és que som ciutadanes de segona. Som ciutadanes de segona, i dintre de les ciutadanes de segona, a sobre, hi ha víctimes de segona, que són totes aquelles dones assassinades per homes que no han sigut ni parelles ni exparelles. Imagineu-vos, si penseu-ne un moment, amb aquest concepte, és absolutament retrògrad per reconèixer només una dona si l'ha matat el seu marit o el seu exmarit. I les altres? És absolutament obviar el problema de fons, que és el masclisme extrínsec que la societat tolera. Existeix el masclisme a totes les societats del món, però quan hi ha 5 assassinats en un dia és perquè la societat ho tolera i demà no passarà res i hi haurà un altre titular.
Es como, perdonadme, Nuria, es como si hubiéramos, imaginaros que hubieran sido 5 políticos los que asesinan.
5 futbolistas, Gregorio. Si hubieran matado a 5 futbolistas, las calles estarían ardiendo.
Sí, lógicamente, pero como han sido mujeres, pues da lo mismo, ¿no? Además, un dato curioso es...
A 5 y no importa, y así 10, no sé qué, hasta que nos convirtamos, perdón, con todo el respeto del mundo y el cariño que les tengo, hasta que nos convirtamos en un México, donde hay un asesinato, un feminicidio cada 10 horas.
Sí. Ahí me gustaría preguntarte, Gregorio, nos quedan muy pocos minutos, pero sí me gustaría preguntarte por otra de las cosas que está encima de la mesa, que es la juventud. ¿Se están reproduciendo todas estas características machistas en nuestros jóvenes? Porque lo digo porque cada vez vemos comportamientos así en edades más tempranas, ¿no?
Sí, sí, a pasos agigantados. Tened en cuenta que el discurso que les está llegando a la juventud es totalmente contrario al feminismo, a la igualdad, por todos lados, porque no solo hay que centrarse en los centros, en lo que es la educación que le damos, sino en la música que les llega, las películas que les llega, las series que les llega. Todos los mensajes son contradictorios. La semana pasada nosotros tuvimos aquí una chica que quería firmar un contrato igual que el de 50 sombras de Grey. Y era ella lo que le quería firmar. Estaba algo aberrante lo que ponía. Hace dos, antes de las vacaciones de Navidad, en un centro educativo, un chaval con 15 años me decía a mí que el sitio de la mujer es la cocina. Pero no, que no. Sin ponerse colorado, delante de toda una clase. Lo decía con plena libertad. ¿Por qué? Porque está validándose el discurso que la extrema derecha está dando y es que está calando dentro de la sociedad. A eso se lo unimos con la poca educación y valores que se está dando en casa, que aquí también los adultos tenemos mucha culpa, porque vivimos en una sociedad de prisa, de consumo, que queremos tenerlo todo y no nos centramos en lo importante que es darle educación a nuestros hijos, pues eso es el caldo cultivo perfecto para que salga lo que está aflorando, con 14 años con órdenes de alejamiento.
Com deia la Núria, hem de parlar molt d'aquesta qüestió, i com que anem de parlar molt d'aquesta qüestió, tant el Gregorio com a la Núria els emplaço a parlar-ne algun dia en aquest programa. Farem un monogràfic sencer de tot el que està passant, durant 3 hores si cal, de tot el que està passant amb la violència masclista en aquest país, que de veritat fa vergonya, de veritat fa molta vergonya. Deixeu-me dir una cosa abans, i és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a Catalunya, que és el 900 900 120, per qui pugui pensar allò de no, si és que la gent tampoc truca gaire. Doncs bé, durant el 2022 aquest telèfon ja va rebre 11.046 trucades, 11.046, per tant, si algú el necessita, 900 900 120. Gregorio Gómez, cofundador i secretari d'ALMA, l'Associació contra la Violència de Gènere, Núria González, advocada i activista feminista, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a tots dos. Una abraçada molt gran.
Gràcies.